divertido. Me aburre estar deprimido. Y si la energía lo pide, yo iba a ponerme todo fino. Haga lo que haga, van a criticarlo. Pero voy chill, meditando.
Hasta la vista, baby.
I love the colorful clothes she wears and the way the sunlight plays upon her head.
Molt bona tarda, són les 17 hores, avui és diumenge, comença Música per al Record.
Softly smile, I know she must be kind. She goes with me to a blossom room.
I'm picking up good vibrations. She's giving me excitation.
Molt bona tarda, com dèiem, un diumenge més. Un diumenge més que, si us en recordeu, dèiem el dia passat que, ojo, que el temps passa volant. I dèiem, ja estarem a la... Bueno, pues a la mitja, al mig del mes, al vell mig, pràcticament. Pues bé, com veieu, i per causes esportives, doncs ens trobem, a Déu gràcies, el dia ja 22 de gener. Dia que ja tenim a la vista el final de mes i gairebé l'entrada, per dir-ho així, del mes de febrer. No sé per què contínuament ens passa que el mes de febrer, excepte amb l'economia o els quartos, si voleu, ens trobem que es fa curt. Econòmicament no es fa curt, però amb l'1 de mes, en quant a temps, potser sí. Parlàvem també, si us en recordeu, que normalment sempre trobem doncs, alguna efemèride, alguna qüestió doncs, que ressenyar respecte del dia de la nostra emissió. En aquest sentit, avui crec que és forçat per molts motius. Però bé, quan ho diguem, ho comprendreu. Avui, l'efemèride que citarem és l'any nou xinès, que és una festivitat potser la més relevant del calendari xinès, que se celebra, a més, en altres països de l'est de l'Àsia, com és el cas de Singapur i Corea del Sur, i és coneguda igualment com festa de la primavera o de l'any nou lunar. Aquesta celebració té una connotació cultural important com a tradició, commemorant els avantpassats en la més estricta unió familiar, així com desitjar els millors auguris, fortuna, bona sort i allunyar els mals esperits en l'any que comença. Aquesta festivitat està basada en el calendari lunisolar tradicionalment utilitzats en xinès, o en Xina, i que està basat en les fases del Sol i de la Lluna. La celebració de l'any nou xinès data, més o menys, de fa més de 3.000 anys i s'inicia en la segona lluna nova, després del solstici d'hivern, amb una durada de 15 dies marcant el final de l'hivern i un nou any en el calendari lunar de la Lluna lunar. Per cert que l'any 2023 és o està catalogat com l'any del conill d'aigua. I un comentari paral·lel. Si vas néixer en algun dels següents anys que direm tot seguit, el més probable és que el teu signe de l'horòscop xinès sigui el conill. Els anys que dèiem serien el 27, 1927, el 39, el 51, el 63, el 75, el 87, el 99, el 2011 i 2023. S'ha de tindre en compte que el calendari xinès no es regeix pel calendari lunar, així que els anys no corresponen exactament amb el calendari occidental. dit aquesta curiositat que suposo que molts intuïen o coneixien, anem a dir a qui hem de felicitar avui, com tenim per costum cada programa en els diumenges. En aquest sentit, el santoral és Sant Vicente de Zaragoza, Sant Valero de Saragossa, Sant Gaudenci, de Novara, Anastasio de Sergiópolis, Sant Bernardo de Bien, Santo Domingo de Sora, la Beata Maria Mancini, Beat Antonio de la Chiesa, Beat Guillem Patterson, Santos Francisco Gil, Frederic i Mateo Alonso de Leciana. I encara en queda algun més, evidentment. No ens volem deixar cap. Continuem. Sant Vicenç de Palotti, Sant Beat Guillem José Chaminade, Beata Laura Vicuña, Beat José Nassim Viene, prever i fundador, i finalment el Beat Laszlo Batiniani, Stratman. Dit això, ens resta, com cada setmana, felicitar a tots aquells que avui celebrin la seva onomàstica. Amb aquest any nou, que, bueno, suposo que tots d'alguna manera ja han fet un tastet i veiem que, a més de ser com l'any passat, pot prometre novetats. Esperem que siguin totes, doncs, noves, bones, i gaudim d'aquest any, que és el 2023, any que, segons els xinesos, seria del signe del conill. Com ja vàrem anunciar el dia passat, avui també escoltarem algun tema d'aquells grups que ens varen deixar almenys una cançó o un ritme o un tema, el que les més de les vegades varen quedar, lògicament, en el nostre record. Però abans voldria que escoltéssim un altre tema del grup que vam escoltar el dia passat, que eren els Rascals. Els Rascals, amb un altre tema, que en aquest cas va arribar al cinema. El seu tema, la seva cançó, Beautiful Morning, fou inclosa en la banda sonora de la pel·lícula Abraham's Tale. Té la peculiaritat de que va ser la primera pel·lícula com a director de Robert De Niro i parla sobre el creixement d'un jove amb la comunitat italiana del Bronx. Hem de dir al respecte que, i tindre en compte que tres dels quatre components de The Rascals eren d'origen italià. Aprofitem per afegir que el dia 6 de maig de 1997 el grup fou inclòs en el Saló de la Fama del Rock. Dit això, si us sembla bé, anem a veure doncs, com sonaven aquests senyors, a recordar-los, perquè vam veure com sonaven el dia passat. Anem a escoltar-lo amb aquest tema de l'any 1968 que hem comentat, que no és altre que el Beautiful Morning. Anem a escoltar-lo tot seguit.
It's a beautiful morning. Sunshine for
El nostre programa, com veieu, és, com deien, un petit calaix que tenim amagat allà a les golfes, en el que, remenant una miqueta, trobem coses grans, interessants o que ens poden agradar. En qualsevol cas, coses del passat que recordem avui. En aquest sentit, un altre grup dels escollits va basar el seu èxit amb un tema d'abastament mundial. Evidentment, va tindre més, però hem de dir que només un, que consti a mi, doncs va calar molt, molt fondo en el públic, i molts, estic convençut que molts, no solament la recorden, sinó que quan l'escolten els deuen sentir més joves o qui sap si més romàntics. De qui parlem? Parlem de Procol Harum. Procol Harum és un grup britànic de rock que es va formar l'any 1967, que va tindre una gran influència en el naixement del que després seria denominat rock progressiu i que va tindre una fama mundial. El seu èxit més gran musical va ser A Whiter Shade of Pale, una cançó de cult a través dels anys i també a través de la seva carrera. A principi de 1967, Brooker va començar a treballar com cantautor i va formar Procol Harum. En abril de 1967, com deia, va reunir el poeta i compositor Keith Reid, l'organista Matthew Fisher, el guitarrista Ray Roger, el baixista David Knight, al costat del baterista d'estudi Bill Aiden, el productor Denny Cordell i l'enginyer de so Kate Grant. L'agrupació va enregistrar, doncs, la cançó A Whiter Shade of Pale i es va llançar al mercat el 12 de maig de 1967 amb el successiu èxit del senzill de la cançó de Moody Blues, Quina coincidència, de Blue Night in White Satin, aquella famosa Noches de Blanco Satin, i el single de la cançó, com hem dit, els dos grans èxits, per cert, i que encara crec que quan s'escolten, doncs d'alguna manera t'arriben i potser es troben o se sent que no són tan antigues. Fixeu-vos, des de l'any 67. I, com dic, el seu segell fonogràfic, d'Irem Records, es va convertir en la primera discogràfica de rock progressiu coneguda. Amb una cautivant tonalitat i el seu regust a Bach, amb dos previstos per un progressiu, en fi, perdoneu, però com dèiem, per un seu progressiu, doncs, coneixement, en aquest cas, la seva cautivant tonalitat i el seu regust, doncs, i la, sobretot la interpretació sentida i la lletra misteriosa de Consublanca Pàlidez, que és la traducció al castellà de Whiter Shade of Pale, va alcançar la posició número 1 en les llistes de popularitat del Regne Unit i va aconseguir posicionar-se en el lloc 5è de les llistes americanes, convertint-s'hi des d'aleshores en un tema clàssic en la història musical. Just després del llançament del seu gran èxit, el grup va fer una gira, debutant com taloners de Jimi Hendrix. Això passava en 1967. La trajectòria del grup va seguir amb un single que es deia Hamburg i amb un canvi d'alineació de la seva formació, lògicament, a l'incorporar a dos exmembres de Paramount, B.G. Wilson, de Robin Tower, a la guitarra, assolint un decorós 6è lloc en les llistes del Regne Unit. Però la llarga durada de Procol Harum fou menys exitós que l'anterior. Una sèrie de singles posteriors varen figurar en les posicions massa baixes i rara vegada varen figurar simultàniament en Estats Units i en la seva terra natal. A mitjans de la dècada dels 70, les vendes del grup varen seguir baixant. La seva última cançó, doncs, concretament, va assolir el top 20 en el Regne Unit. Fou Pandora's Box l'any 1975. Dos anys després d'aquest fet, el grup es va separar definitivament, reunint-se només, doncs, 5 mesos després, per fer, doncs, una interpretació, i coincideix amb el, després d'aquesta reunió, en què la cançó Shade of Pale fue anomenada com el millor senzill del pop del Regne Unit entre els anys 52, 1952 i 1977, compartint el guardó amb Bohemian Rhapsody de The Queen. Vaja, quin tema, oi? També molt bo, per cert. Jo penso que estaria molt bé que ara, doncs, escoltéssim aquesta cançó i que tots aquells que la van conèixer, la van sentir a la seva època, doncs, la tornin a reviure i ens la recordin amagrat. Passem, doncs, a sentir Consublanca Pàlidez, títol amb el que el van conèixer aquí a casa nostra. Anem cap allà.
Thank you.
Bueno, m'agradaria saber què heu sentit alguns dels que éreu joves. Potser tindríeu, mireu, farem un plaç entre els 16, 15, 16 i 21 anys o més, qui sap. El cas és que estic segur que al recordar-la us hauran vingut segur a la ment imatges i algun record que altre. Potser alguns, doncs inclús van conèixer la que és la seva dona avui dia, doncs escoltant aquest tema. Bé, el fet és que Procol Harum, després d'aquesta davallada a les llistes que comentàvem abans, doncs va tornar a l'èxit a les, aquestes llistes que hem dit, amb el llançament de l'àlbum en viu Procol Harum Live, in concert with the Edmonton Symphony Orchestra, en el que van assolir, o va aconseguir, la certificació de disc d'or de 1972, Conquistador, una cançó del seu primer àlbum, en un hit high single de 1972 en la seva versió en viu. El seu segon àlbum, Grand Hotel, va assolir la posició número 21 en la llista Billboard 200 l'any 1973, en Protocols 9, la novena producció del grup, que va viure una nova col·laboració amb els compositors Jerry Leiber, Mike Stoller, que es van encarregar de produir el disc. El grup, per cert, es va dissoldre l'any 1977, després de veure el seu àlbum, Something Magic, aconseguir una lamentable posició, la número 147 en les llistes estatunidenques. Bé, tot passa, i aquests també van passar. El fet és que, si us sembla bé, anem a acomiadar aquest grup amb un tema també de l'any 1967, que aquells que conservin els vinils, era un single, que en una de les cares sonava aquesta cançó. Hi ha alguna edició? Pot ser, no ho sé. Pot haver alguna edició, per cert, que s'edités posteriorment al Consolanca Palidez i la que escoltarem ara, Homburg. Homburg és un tema, com hem dit, de l'any 1967. Veiem, per altra part, que les cançons, a poc, anaven donant un pèl més. Ja veurem que aquest fenomen va arraigar amb altres grups i durant bastant temps. No fem més preàmbuls i anem a escoltar el tema Homburg, de Procol Harum.
Your multilingual business friend has packed her bags and fled, leaving only Asheville ashtrays and the lipstick on Mayfair. The mirror themselves
Tot i que no va tindre ni de lluny la mateixa mateix èxit, evidentment, suposo que hi ha molts que heu recordat aquest tema. Tema que, com d'alguna manera apuntàvem al principi sobre ells, doncs ens recordava una miqueta la música de Bach. Bach, que com tots sabeu, és un compositor doncs clàssic, per dir-ho d'aquesta manera, i no extendre'ns. Però també és veritat que, escoltant a Bach, no te'n recordes de Procol Harum. Vull dir, són aquelles semblances d'estil, sobretot quan han vist els teclats, de tranquil·litat, estil de música, en definitiva. Potser en versió, doncs, lògicament pop, perquè estem a l'any 1967. Bueno, dit això, aquest apuntament, anem a saltar, i ho farem no massa davant amb el temps, i així també podrem contrastar, millor dit, aquesta evolució musical dels anys 60, que d'alguna manera era doncs un crisol, una mena de punt en el qual es fonien diversos estils de música, tots, evidentment, amb una mateixa drecera, cap a la joventut, els nous sentiments i la nova forma d'expressar-se. Parlem, que serà el nou grup que escoltarem, també dintre d'aquesta línia de cançons úniques, cançons que en el seu moment van triomfar i molt, parlarem, com dic, de Iron Butterfly. Iron Butterfly, que es podia traduir com papellona de ferro, és un grup estadounidenc de rock, coneguda sobretot per el seu èxit de l'any 1968, Inagada de vida, que, bueno, també en una traducció nostra, espero que correcta, venia a ser En un jardín de l'Eden, i que produïa un so líder en la forma de desenvolupament, del hard rock i la música heavy metal. Format en San Diego, Califòrnia, entre els membres del grup, que eren, per cert, diuen que es duien molt malament, tenien mala relació, textualment en alguns llocs diu que eren archi enemigos. Bé, jo no sé si eren molt o poc, el cas és que en l'època del seu apogeu foren els últims, la finalització dels anys 60. Però el grup, que ha reaparegut en diverses ocasions, doncs, amb diversos membres, això és veritat, però no tenen noves gravacions des de l'any 1975. Per tant, la música que escoltem d'ells l'enquadrem en aquesta manera i pel seu èxit en els anys 60. L'àlbum original del grup de 1968, Inagada de vida, està entre els 40 àlbums millors venuts de tots els temps, amb més de 30 milions de còpies. Iron Butterfly és també notable per ser el primer grup en rebre el Premi Platino per l'Ardia. Ja sabem tots de quina organització parlem. L'han repetit tantíssim, oi? Amb acrònim
i també literalment. El grup, com hem dit, en realitat es va formar l'any 1966 en San Diego i va llançar al mercat el seu primer àlbum, Heavy, l'any 1968. Els membres originals eren Doug Engel, Ron Bassi, Jerry Pengel, Darryl Dellock i Danny Wise. Tots, excepte Engel i Bassi, varen deixar el grup després del primer àlbum. I negada de vida, la cançó dura, per cert, en l'original, evidentment, podem trobar també versions en viu que durin més, però vamos, la seva durada normal, entre cometes, era de 17 minuts. I, a més, dona nom al seu segon àlbum i es va convertir en un enorme èxit que va passar al voltant d'un any dintre del top 10. I Negada de vida fou enregistrada amb un següent grup, el Doug Engel, teclats i veu, Lee Dorman al baix, Ron Bassi a la bateria, Eric Brandt a la guitarra. Entenc que la duració d'aquest tema, com hem explicat, pot ser una de les causes per la que el tema no s'emitís més per la ràdio. Sempre hem sentit versions tallades o versions simplement a trossos. El següent àlbum, Vol, fou menys exitós i va estar seguit per més canvis a la formació. El grup, en definitiva, es va separar l'any 1971. Dorman, més tard, es va unir al supergrup Captain Beyond a nivell Amèrica, Iron Butterfly, fou una estrella d'un sol èxit, d'una sola cançó. El grup es va tornar a formar, cometes, cometes, amb l'any 1975, amb Ron Bassi, Eric Brandt, els que es van afegir el baixista Philip Taylor, Kremer i Howard Reitzes. Kremer, més tard, seria notícia per la seva desaparició l'any 1995. I dic això lamentablement perquè es van descobrir els seus ossos, segons diuen, l'any 1999. La famosa cançó Negada de vida es va afegir per al concert i celebració del 40è aniversari de la casa discogràfica Atlantic, apareixent a escena al costat amb els membres superstites de Led Zeppelin, amb Aretha Franklin, entre altres artistes de la companyia, a l'any 1987. El 25 de juliol de 2003, Eric Brandt va morir per una aturada cardíaca. Comptava només 52 anys. El 2004, el grup, una vegada més, es va tornar a juntar i va organitzar una gira amb els membres dels primers, Ron Bassi i Lee Dorman. El 21 de desembre de 2012 va morir Lee Dorman. Comptava 70 anys d'edat i fou trobat sense vida en l'interior del seu vehicle. El 29 d'agost de 2021 va morir Ron Bassi amb 79 anys d'edat, en aquest cas per una malaltia greu. Hem de recordar aquest grup, no solament el seu tràgic final d'alguns components, i per tant anem a recordar-lo a través de la seva cançó d'èxit i Negada de vida, de l'any 1968. Si bé us haig d'advertir que, lògicament, evidentment no podem escoltar el tema de 17 minuts. Hem optat per una versió, per un enregistrament que van fer ells mateixos, però que només dura 5 minuts en comptes de 17, com la versió original. Dit tot això, espero que gaudiu d'aquest tema. Us recomano prestar atenció, millor dit, al sol de bateria, que hem de dir que en el seu moment van fer un enregistrament també dedicat a aquest fet. Realment és curiós per l'època i per la manera aquesta interpretació de tambors. Anem a veure la bateria com sonava. Anem a escoltar i Negada de vida. Thank you.
you know that I'm loving you in a god of a vita, baby? Don't you know that I'll always be true? Oh, won't you come with me and take my hand? Oh, won't you come with me and walk this land? Please take my hand. Let me tell you that. Here I go.
Puc garantir que l'època que parlem, l'any 1968, i bueno, i poc després, mentre es va distribuir, que per ser aquí va trigar una miqueta en arribar, doncs va embogir a molta gent aquesta versió d'Innegada de vida. Bé, també afegir-vos que pocs anys després, quan va ser l'època, perquè l'any 68 doncs, encara no hi havia, almenys jo no ho coneixia, doncs es va fer una versió pel propi grup d'aquest tema en CD, que crec que encara deu ser localitzable. I com us comentava, una de les coses que va impressionar més és el sol de bateria, que en aquesta versió, per lo que he pogut veure, està força retallat. Aquells que els agrada la bateria, us aconsello que us fem una versió d'aquest tema, doncs en versió original o normal de 17 minuts. Dit això, potser que fem un passet més, perquè el temps va passant i ens queda poquet. Anem a escoltar un altre grup tot seguit. I com heu pogut també comprovar, el que parlàvem abans de que les versions, les cançons, anaven allargant-se. S'allargaven en el disc, en les versions doncs, enregistrades, i ja no us explico, ja ho vam veure amb The Doors, també ho hem vist ara amb el grup aquest, d'Innegada, perdoneu, del grup aquest que interpreta Innegada de vida, doncs que les cançons es feien més llargues. I bé, en aquesta línia doncs anem a escoltar un altre grup, grup que us haig d'advertir, simplement per la curiositat, que no el confongueu amb el que vam sentir fa dies del The Who. Dic això perquè el nom del grup que escoltarem tot seguit és The West Who, nom o denominació de grup que està plantejat amb el seu origen com una mena de pregunta i que podrien dir qui és, alguna cosa així. Veurem per què. The West Who, com dic, és un grup canadenc de rock que es va fundar a Winnipeg l'any 1965. L'agrupació inicialment va assolir èxit en el seu país natal. A finals de la dècada dels 60, i gràcies a èxits com No Time o American Woman, Laughing, Des Eyes i altres, va obtindre una repercussió internacional. Amb American Woman, que en definitiva fou el seu número, l'únic número 1 l'any 1970 en els Estats Units, d'acord amb la llista Billboard, durant el temps en què Roman ha romangut activa, l'agrupació, doncs d'alguna manera, ha tingut, doncs, ha acollit en el seu si reconeguts músics, com Bardon, Cummings, Chad, Allen i Randy Gangman. Fundada com un grup de garage rock, el seu estil musical va anar incorporant elements de pop rock, el hard rock i el garage rock. El seu estil musical fou, com dic, incorporant aquests estils i un dels seus fundadors, Randy Bachman, més endavant formaria doncs, un grup de gran èxit, Bachman Turner Overdrive. El grup fou inclòs en el Saló de la Fama de la música canadenca l'any 1987. En l'any 2002, Randy Bachman, Barton Cummings, Gary Peterson, Donny McDougall i Bill Wallace van rebre el Premi del Govern de les Arts per la seva contribució a la música popular canadenca. Realment, doncs, almenys jo no coneixia masses grups no, d'aquella nacionalitat, però, evidentment, estaven, i aquest és un cas. Els orígens de West Who es remunten al 1958, quan el cantant guitarrista de Winnipeg, Canadà, Chad Allen, va crear un grup de rock local, el que denominava Allen and the Silverstones. Després de diversos canvis de formació, el grup es va estabilitzar l'any 1962, amb el nom de Chad Allen and the Reflections, que incloia a Allen i un tecladista que es deia Bob Ashley. A més dels futurs pilars del West Who, Randy Bachman a la guitarra, Jim Cale al baix i Gary Peterson a la bateria. En 1965 van llançar l'àlbum de garage rock Shaking All Over. El single d'aquest àlbum, una versió del Shaking All Over, de Johnny Kidd and the Pirates, doncs fou el primer gran èxit de la banda que va assolir el número 1 a Canadà. i número 22 als Estats Units, i per cert també el 27 a Austràlia. El seu segell estadounidense Quality Records va fer una juguesca que va disfressar el single, acreditant-lo a Westwood, a Quienes Son, com era una mena de treta publicitària per generar especulacions de quina era el grup d'invasió britànica més famosa que treballava d'incògnit. Després de que Quality Records va revelar que el grup seria Sean Allen and the Expressions, els DC van continuar anunciant el grup com Westwood, forçant d'aquesta manera que el grup acceptés el nou nom. Van llançar el seu segon àlbum, Hey Who What You Do Me, You Me Do To Me, a finals de 1965. Se li va atribuir a Chad Allen and the Expressions com Westwood, això sí, destacant el Westwood a la portada. En 1970, The Westwood va publicar el seu sisè àlbum d'estudi, que es deia American Woman. En gener del 70, aquest disc es va convertir en el seu major èxit en Estats Units, assolint el puesto número 9 en la llista Billboard Pop Albums, mantenint-se allà per menys d'un any i donant-li al grup també el seu primer top 10 en aquell país. D'aquí es pot desprendre que l'únic número 1 del grup el van tindre a Estats Units. A mitjans del 72, Jim Cale es va allunyar del grup i va començar una sèrie de canvis constants en el si de l'agrupació, siguent Burton, Cummings i Gary Peterson els únics membres estables durant aquesta etapa. Westwood va tornar al top 10 per última vegada l'any 1974 amb una cançó que es deia Clap for the Woman, de l'àlbum de Rod Ford, i amb aquest motiu, a causa o després de, millor dit, doncs, cansat per el constant canvi de personal i per la situació interna del grup, Burton Cummings va dissoldre el grup l'any 1975 i es va posar a actuar com a solista al poc temps. Després de la reunió de 1983, l'agrupació, el grup, havia realitzat concerts amb diferents o amb diferents exmembres, però amb nous músics, siguent la seva última reunió amb els músics originals, al principi, Randy Bachman i Burton Cummings, entre 2000 i 2003. Després de l'allunyament definitiu de Bachman i Cummings, Jim Cale i Gary Peterson varen continuar amb el grup al costat del guitarrista Lori McKenzie, el tecladista Leonard Shaw i el guitarrista i cantant Derek McKenzie. I es van fer diverses presentacions en viu. Leonard Shaw i el guitarrista i el cantant Derek va seguir actuant en viu, com dic. En l'actualitat, The Westwood s'ha convertit en la banda grup canadenc doncs, més longeu de l'activitat, el qual no deixa de ser curiós, pel que veiem, no? Tants canvis de personal, sempre hi ha qui aguanta el timó, i evidentment els anys passa, però l'activitat continua. Com hem dit que anem a escoltar sempre temes que van ser èxit, que van arribar aquí, perquè aquesta cançó que escoltarem també va de nosaltres i també va arribar al jovent i el van gaudir, anem a escoltar, com dic, el seu més gran èxit en Estats Units, i que no és altra que American Woman, una cançó doncs, editada l'any 1970, tot i que, com podem anar comprovant, els anys 60 no van acabar l'any 69, l'any 70 encara estava a l'estil i estava en aquell, potser no sé si dir transició, canvi d'estil o evolució. Saps allò que diuen? Que evoluciona adequadament, no? Doncs una miqueta això passava amb la música. De totes maneres, és un tema viu, és un tema que ja em direu. Té el seu ritme i, evidentment, va ser un èxit per al jovent. Anem a escoltar American Woman. Thank you.
gonna mess your mind. American woman, she gonna mess your mind. American woman, gonna mess your mind. American woman, gonna mess your mind. Say A, say M, say E, say R, say I. American woman, gonna mess your mind. American woman, gonna mess your mind. American woman, gonna mess your mind.
Començament, oi? Després, com va canviant la música i es trenca, diguéssim, amb aquest ritme i amb aquest crit d'American Woman. Bueno, penso que està en funció del que hem anat comentant sempre. aquesta evolució de la música, que als principis, molt als principis, els grups, sobretot aquí, parlant dels d'aquí a Espanya, doncs tots somiaven en tindre dues coses. Una, algun tema instrumental que du a la seva discografia. I dos, doncs poder gaudir o disfrutar o plantejar el tema que donava raó a la seva existència, és a dir, d'èxit, mogut i pegadís. Bé, en aquest cas, aquesta evolució, doncs es va anar convertint a poc en que els grups, sobretot, a mesura que passaven els anys, doncs buscaven potser més l'èxit, dit des del punt de vista musical i pegadís, com és el cas d'aquesta cançó, que en comença, doncs, com hem vist, doncs d'aquesta manera, no sé si dir tristona, i acaba doncs amb aquesta mena d'energia per dins el seu missatge. Contrasta això amb el grup que hem escoltat abans, del Procol Harum, no, quan dèiem que d'alguna manera semblava que emulava o et feia recordar al compositor Bach. Bé, poc que veure amb el que ara hem sentit, però això és la progressió, això és l'evolució, i en part també això, d'una manera combinada, va ser la música dels anys 60. Mirava, doncs, el rellotge, ens queden escassament 2 minuts, i per tant, doncs, dona temps d'encetar un nou tema. Ja us dic que tenim preparades per al pròxim dia més cançons i algun grup més d'aquests que tenien temes que penso que van ser un èxit en aquí i que van escoltar-se moltíssim i que ens han de dur més records, aquells que ho van viure, i noves sensacions a qui els escoltin per primera vegada. I això serà tot per avui, amics meus. Ja estem a 1 minut i escaig, només queda que acomiadar-nos, esperar que aquesta setmana que encetem, doncs, sigui un dia, una setmana millor dit, doncs que podem gaudir de salut i que tots tinguem feina, cosa important per continuar la vida. Una abraçada a tots, que tingueu bona setmana i, si Déu vol, fins al diumenge que ve. Us deixo, com sempre, amb la sintonia del programa.
I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her head.
Picking up vibrations, she's giving me the excitations. Ooh, I'm picking up vibrations.
Ya voy. ¿Cómo sucedió? No sé. Si en mis planes no tenía enamorarme. Hey, ya.
Pero yo te vi tan sola, y como yo vine sola, no lo pensé, y decidí acercarme a ti.
Cuando te vi, viví, supe que tú eras para mí, viví, y es que a mí me gusta solo tú, 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 tenemos cosas en común, baby.
Cuando te vi, viví, supe que tú eras para mí, viví, es que a mí me gusta solo tú, 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 tenemos cosas en común.
Supe porque tú eres como yo. Te gusta bailar cuando suena el dembow.
La noche está buena y bailando contigo se pone mejor.
Lo supe porque tú eres como yo. Te gusta bailar cuando suena el dembow.
La noche está buena y bailando contigo se pone mejor.
Salí pa' la calle sin rumbo. No estaba